Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de 12 ens atava amb el programa d'avui dilluns, dia 20, parlant-los, no té una relació específica amb el que ara conversarem amb la regidora Mercè Espada, però en qualsevol cas sí que tangencialment els fèiem referència que de nou Càritas Ajuda Fraterna torna a obrir aquesta campanya del Banc d'Aliments i demana, sobretot per aquests dies de Nadal, oli, torrons, dolços de Nadal, en definitiva, doncs aquelles menges típiques de les festes, perquè aquelles persones que les sol·liciten i que han format part i formen part d'aquesta llista, diríem que cada vegada una mica més llarga, malauradament, del Banc dels Aliments, doncs puguin passar també un Nadal doncs podent tastar els elements propis d'aquestes festes i les menges pròpies d'aquestes festes. D'alguna forma, i en més d'una ocasió ho hem dit, el que apareix als diaris, aquella tira setmanal de Càritas, aplicada en aquest cas molt sovint a la ciutat de Barcelona, o el que poden explicar aquí els responsables de Càritas Ajuda Fraterna, pot ser un bon termòmetre de la situació real de la crisi, de la situació peu de carrer de la crisi. Vostès en més d'una ocasió ho han comentat també en aquesta taula, la mendicitat al carrer, com moltes situacions d'aquestes que formen part ara de la nostra quotidianitat demostren fins a quin punt la crisi colpeja. Però no només en aquest àmbit. Saludem la regidora Mercè Espada. Regidora, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La regidoria d'Acció Social també és un bon termòmetre del que està passant a hores d'ara, pel que fa referència a un major nombre de demandes en àmbits determinats i fins a quin punt es poden arribar a resoldre algunes d'elles. Moltes d'elles relacionades amb persones grans, moltes d'elles relacionades amb persones amb discapacitats que estan en processos, per dir-ho així, de poder rebre ajuts, però tot plegat està costant bastant al llarg d'aquests darrers mesos. Hi ha molts números sobre la taula, regidora, i sobretot una demanda cada vegada més creixent, no?
Sí, efectivament. Nosaltres observem en el treball dia a dia que hi ha hagut en aquests últims anys un augment molt considerable. Per exemple, del 2007 al 2008 la demanda es va duplicar, més que duplicar, de persones noves que s'acostaven als serveis socials en demanda d'una sèrie de serveis, al marge de les persones que ja teníem d'anys anteriors, perquè això sempre se va acumulant, no? Del 2008 al 2009 es manté aquesta demanda amb un lleuger augment, però podem dir que el salt qualitatiu més important es va produir del 2007 al 2008, i després, en aquest any 2010, es manté més o menys com l'any anterior amb un lleuger descens. Per tant, podem veure que les demandes es van mantenint, aquell augment que va haver-hi es manté, no baixa espectacularment.
D'acord. Per explicar-ho d'una forma molt fàcil, les persones que van als serveis socials, què sol·liciten? De tot, hi ha una casuística molt diversa aquí?
Bueno, contràriament a lo que es pugui pensar, no només és la crisi econòmica o no només són persones amb unes especials necessitats, que és la idea que nosaltres teníem dels serveis socials anteriors. Hem de tenir en compte que des del 2007 hi ha una nova llei de serveis socials a Catalunya, després es va aprovar també la llei de la dependència el 2006 de l'Estat, i aquestes dues lleis han generat nous drets que donen lloc a nous recursos, a nous serveis, que tota persona té dret a rebre. Tota persona. Per tant, és molt important aquest concepte. Els serveis socials deixen de ser una porta d'entrada per a les persones més necessitades, d'exclusió social, que també, però és un serveis adreçats a tota la població. Això és molt important perquè és un canvi d'enfoc molt important.
Per tant,
això fa que la demanda també augmenti.
D'acord. Per dir-ho d'una forma molt simple, aquella persona que tingui dins la seva unitat familiar algú que precisi d'una assistència emmarcada dins aquesta nova llei de persones dependents anirà als serveis socials per poder gestionar la tramitació de tot plegat. I és cert, regidora, que ha trigat molt o està trigat molt l'ajut a aquestes persones dependents? Un cop ja, diguem-ne, s'ha fet tot el paperam?
Bueno, a veure, és un procés complicat, és un procés lent, és a dir, és una llei que per ser desplegada en la seva totalitat, em sembla que és fins al 2015, es va aprovar en el 2006, per tant necessita un rodatge, necessita un aprenentatge també per part de tots els professionals. El que nosaltres hem fet des de l'Ajuntament de Sitges en concret i des de la Regidoria d'Acció Social, justament per millorar aquesta atenció i aquests serveis que hem de donar a les persones amb dependència, és crear una unitat específica, una unitat que s'encarrega exclusivament d'atendre les persones amb dependència especialitzada, perquè no oblidem que això requereix un aprenentatge, requereix una coordinació amb el representant de la Generalitat a la comarca del Garraf per anar posant en coordinació el que fa la Generalitat i el que fa l'Ajuntament. I a partir d'aquí nosaltres podem dir que hem millorat tot el que és aquests processos per agilitzar al màxim aquest donar els serveis. Perquè el que fa l'Ajuntament és que un cop que la persona està valorada per la Generalitat, rep a la persona i li fa el seu pla individualitzat. És a dir, estudia el cas d'aquella persona i a partir d'aquí li ofereix els serveis que no només aquella persona vol, sinó que estan en el seu abast, perquè a vegades les persones no volen el que se'ls ofereix, sinó que també depèn molt del gust de cada persona. Per tant, es fa aquest pla individualitzat.
Tot això parteix de l'anàlisi de cada cas.
Sí.
En particular.
Això és fonamental. O sigui, serveis socials és una atenció personalitzada.
O sigui, una persona
individualitzada i confidencial.
Una persona va a serveis socials i pot explicar el cas especial de casa seva d'una persona que pot reunir aquests requisits i aleshores al cap d'un planar tot un seguit de documentació que pugui certificar que aquella persona es pot incloure dins els serveis que ofereix la llei
de la dependència. Efectivament.
Triga molt aquest procés? Entre que es fa la sol·licitud i entre que es reuneix tota la documentació fins que la Generalitat, per dir-ho d'alguna manera, certifica o pot donar el vistiplau a aquesta sol·licitud?
Bueno, està sent en aquests moments molt més àgil. En un començament sí que era molt més lent, igual podia trigar un any entre que la persona feia la sol·licitud fins que tenia el pla realitzat. Uh-huh. Ara en aquests moments estem molt més àgils. Però jo també voldria dir una cosa perquè la gent s'animi a demanar la llei de la dependència, perquè moltes persones poden estar en aquesta situació i no ho demanen, i són elles que ho han de demanar. Per tant, és molt important que la gran majoria de persones, totes les persones que es trobin en una situació, la demanin. La demanin perquè han de tenir en compte que aquest procés és un procés que es va deteriorant amb el temps. Per tant, quan abans entrin en tot el procés, després se li podrà anar fent el seguiment d'aquesta valoració, i per tant vol dir que quan abans ho demanin, abans podran tenir accés als recursos.
D'acord, ho poden demanar encara que no hagi entrat la persona, per dir-ho així, que serà després beneficiària de tots aquests serveis?
Ha de tenir uns símptomes.
Ha de tenir uns símptomes,
clar. Clar, el que passa és que aquests símptomes tenen una gradació. Pot estar en un nivell molt inicial, però si està en un nivell molt inicial ja se pot demanar.
D'acord.
No hem d'esperar a estar molt, 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 molt malament.
Perquè aleshores no hi haurà temps a poder resoldre la situació d'aquesta persona.
Sí, la dependència és una graduació. Per tant, si ho demanen en el moment en què es troben encara, ja comencen a tenir un cert deteriorament, doncs molt millor. Entre altres coses perquè serà un benefici per ells i també perquè des de l'administració coneixerem com està la nostra població.
Hi ha una forma fàcil d'explicar quines condicions s'han de donar perquè una persona pugui optar a tots aquests serveis de la llei de la dependència?
Bé, és una
persona...
Ho dic
en el sentit, per qui pugui escoltar, pugui dir, miri, escolti'm, hi ha una persona, tinc la mare a casa, la mare no es pot moure...
És una mica complicat.
És una mica complicat, per això ho dic.
És complicat tècnicament... però per altra banda és molt fàcil intuïtivament. És a dir, el grau de la dependència ve donat per el grau d'autonomia personal. Tots sabem quan una persona és més o menys autònoma personalment en les seves tasques de la seva vida quotidiana. Vestir-se, menjar, fer la neteja seva personal. És a dir, en el moment en què una persona no és autònoma per fer aquestes activitats bàsiques de la vida diària, podem dir que ja aquella persona té un grau de dependència.
I per tant...
pot ja iniciar els tràmits i la sol·licitud. I també s'ha de dir que en aquesta unitat específica que hem creat li ajudem a fer tota la tramitació, li informem de què és el que ha de fer, és a dir, és una atenció molt personalitzada.
Una qüestió molt també de peu de carrer. Quan una persona comença a perdre la seva autonomia, i ens fiquem en aquest cas que segurament és el més, diguem-ne, el més genèric, la família pot pensar en una residència, pot pensar en una assistència a domicili, pot pensar bàsicament en aquestes dues sortides?
Sí, pot pensar en diferents serveis. La prova està que nosaltres hem, com a resultat d'aquesta major demanda i de l'aplicació d'aquestes lleis, hem ampliat el servei d'ajuda a domicili, perquè el anar a una residència diríem que és l'últim pas quan la persona ja està en un grau de deteriorament que impliqui doncs, que ha d'estar ja en una residència, però hi ha altres passos abans. Per exemple, l'ajuda a domicili. Hem incrementat moltíssim l'assistència domiciliària. En un començament teníem unes treballadores familiars pròpies de l'Ajuntament que evidentment estaven pensades per una etapa molt anterior al nostre nivell de desenvolupament actual de l'estat del benestar. Per tant, van contractar una empresa per poder tenir o prestar aquests serveis, perquè hem de tenir en compte que són uns serveis que es presten en les necessitats, a les necessitats de la persona, tant poden ser pel matí com per la nit, un diumenge, un dissabte, i això ens permet tenir coberta sempre la demanda, sempre la persona que alguna se posa malalta tenim un recanvi perquè vagi una altra persona, de tal manera que a la persona que ho necessita mai se la deixa sense personal.
Són, segons les xifres de l'Ajuntament, ara al voltant de 120 famílies les que es veuen beneficiades del servei d'ajut a domicili.
Efectivament.
Hi ha en aquests casos llista d'espera també?
Ara mateix no tenim llista d'espera perquè en el moment en què comuniquem aquesta necessitat, doncs això està cobert.
D'acord.
I un altre servei que també s'ha incrementat i que també està cobert és el servei de teleassistència. És a dir, que si hem de posar una graduació, el primer seria el servei de teleassistència, que és aquell aparell que apretant un botó, doncs la persona
es pot posar en contacte
una assistència, efectivament. Després tenim l'ajuda a domicili. No oblidem que després encara podem tenir el centre de dia. I després ve la residència, és a dir, la graduació de serveis per el nivell de dependència podria ser aquest.
No sabem si ha canviat això o no, però en alguna ocasió ens havíem referit al centre de dia com un servei encara no prou explotat des del punt de vista de la demanda.
El servei del centre de dia actual nostre municipal, en aquest moment, en aquest any, s'ha omplert completament.
D'acord.
I aquí sí que tenim llista d'espera.
D'acord, o sigui que ha canviat radicalment respecte a anys anteriors.
En un any... hem augmentat de 15 o 20 places a les 30 que teníem, que tenim. Són,
o sigui,
30 places, totes estan cobertes.
En un any s'ha emplenat de cop i ara està en llista d'espera.
I ara tenim unes 10-12 persones en llista d'espera i, per tant, això què vol dir? Això vol dir que aquestes persones se'ns incrementa l'ajuda a domicili perquè necessiten un servei alternatiu.
Evidentment, fins que no hi hagi la possibilitat de poder accedir al centre de dia.
Efectivament.
Hi ha alguna forma d'explicar aquesta, no sé si dir, aquesta corba, aquesta progressió tan sobtada d'un any per altre, com dèieu, del 2007 al 2008, que van... Hi ha alguna forma de poder explicar?
És possible que hi hagi diverses raons o diverses possibles explicacions. Un, doncs que la gent, penso que se troba bastant bé dins del centre de dia, és a dir, que el servei que s'està prestant per l'empresa que nosaltres tenim en el centre de dia, doncs estem contents.
És ben valorat.
És ben valorat. En les reunions que nosaltres fem de coordinació amb l'empresa, amb nosaltres com a ajuntament i amb representants dels usuaris, que també estan en aquest consell, doncs veiem que hi ha una valoració molt positiva, per tant, el boca a boca també pot funcionar. Per una altra banda, tenim la pròpia dinàmica de la població. L'envelliment de la població i l'aplicació de la llei de la dependència fan que això siguin uns serveis que cada cop hi hagi més demanda. Això és una cosa lògica i que no s'aturarà, sinó que anirà en augment molt possiblement. També tenim un altre recurs, no només el centre de dia, també tenim el d'estades temporals. Nosaltres vam fer un conveni amb l'Hospital Sant Joan per tenir dues places, o una en aquests moments. Tot aquest any hem tingut una, ara tenim previsió de tenir dues places conveniades, de tal manera que, quan dic conveniades, dic que igual que el centre de dia, igual que tots aquests serveis estan subvencionats en part per la Generalitat, en part per l'Ajuntament i en part per l'usuari. És a dir, que l'usuari paga un percentatge en funció del nivell de renda, però que mai és el cost total del servei.
D'acord.
Perquè són serveis que estan molt subvencionats.
Per tant,
aquestes estades temporals també.
Si a una persona la Generalitat doncs li ha validat tota la documentació per un familiar que havia presentat per acollir-se als beneficis de la llei de la dependència, pot tenir accés a algun d'aquests serveis amb una reducció molt important del preu inicial que pagaria si no tingués cap mena d'ajut en aquest sentit.
Aquest és el canvi, justament, de la llei de la dependència i de la llei de serveis socials. És un dret que té tota persona.
I per tant, la persona té dret a exigir-li a l'Ajuntament que li resolgui aquesta petició? Sí.
Té dret a exigir-li, evidentment, perquè és un dret. El que passa és que hi ha drets que, o sigui, com a dret, està garantit, com a dret, subjectiu, legal. Ara, les prestacions poden ser diferents. Les prestacions poden ser diferents perquè el nivell de serveis encara no està suficientment desenvolupat.
Això em refereixo.
I, per tant, els serveis poden ser diferents. Poden ser-hi aquests o pot ser un assistent personal.
D'acord,
també
ho pregunto per si d'alguna manera la Generalitat posa els ajuntaments contra les cordes en situacions com aquestes, perquè el ciutadà, suposo que el primer qui va parar és a l'Ajuntament, i segurament els recursos de l'Ajuntament tampoc no estan dimensionats per les exigències de la nova llei de la dependència.
Bé, és cert. El que passa és que també hi ha gent que per la seva, bueno, pues pel seu gust personal no vol cap d'aquests serveis, coneix algú que ja li pot ajudar a casa.
D'acord.
I llavors el que se li fa és que se li ajuda a pagar aquesta persona que ja coneix, que ja té confiança.
D'acord.
I perquè, clar, estem parlant de gent que te ve a casa, en el teu àmbit privat, en la teva intimitat.
I és molt diferent venir a casa quan un està en plena autonomia que no quan un pot començar a patir per veure quina persona em ve a casa i que...
Però vull dir que, a veure, dintre de tot, per ser un poble com el nostre, que no és tan gran, és la veritat, no som una gran ciutat, Déu-n'hi-do els recursos i els serveis que podem disposar, que evidentment no són tots els necessaris. Això està claríssim, sobretot perquè van en augment.
Doncs anem per parts, perquè ens havíem quedat en aquestes dues places a l'hospital, dues places que tenen, si no recordo malament, l'objectiu final de poder facilitar aquelles famílies que per alguna circumstància vulguin com a mínim poder sortir una mica o si han d'anar de vacances amb els fills, que puguin tenir, en aquest cas, la persona ben cuidada.
Cas, o, per exemple, una persona que surt de l'hospital i perquè s'ha trencat algo o perquè té una convalescència, doncs també pot anar a l'hospital en aquestes places com a estada temporal. És
d'acord.
A dir, abans recuperar-se, revifar-se una mica abans d'anar a casa.
D'acord.
Per entendre-ho.
Això serien aquestes dues places en conveni
a l'hospital.
Ara en tenim una. L'any
2011 tindrem
dues. Fan falta places de residència, Sitges, o no?
Jo crec que sí. Bueno, totes. És que, clar, fan falta ara i faran falta en el futur.
Tenint en compte que segurament la regidora ens dirà, home, de fer falta, fa falta tot.
Però
sobretot, pel que fa referència a places de residència, que vostès saben que aquest és un tema bastant recurrent, més que res, quan ens referim a residències en conveni públic o perquè saben que s'està construint també una residència...
Bueno, estem treballant amb l'Hospital Sant Joan des de la Fundació per poder crear un nou centre de dia i que d'aquesta manera puguem tenir també conveniat amb la Generalitat.
Uh-huh.
Això és un procés que no és d'un dia per l'altre, és un procés en el qual l'hospital ja porta treballant temps perquè requereix unes exigències, sembla que ara la cosa va ben encarrilada i per tant l'hospital també tindrà un altre centre de dia. És a dir, i ara també s'està construint una residència que també serà privada, però també és una residència. Vull dir que, bueno, evidentment no és tot el que es necessita, però Déu-n'hi-do, tenint en compte que tenim una demanda, torno a insistir, del 2008 al 2009, que s'ha més que duplat, tenint en compte que hem augmentat tots els serveis d'atenció, tots els serveis, amb un pressupost i amb una situació de crisi econòmica global, jo crec que l'esforç per donar una resposta a les persones més vulnerables, jo crec que ha sigut molt important.
De tot el que heu assenyalat, el que d'alguna manera s'hauria de prioritzar, què creieu que és? La construcció d'una residència pública? La millora d'algun
servei? Jo crec que no se pot prioritzar. Jo crec que tot és necessari per una raó. Perquè si no tens centre de dia, augmenta l'ajuda a domicili. Si fas un centre de dia nou, doncs l'ajuda a domicili potser no crec que se te baixi, perquè l'ajuda a domicili són gent nova que se t'està incorporant. És a dir, és molt difícil perquè tot va a la vegada. Tot va a la vegada. I hem de tenir en compte que la gent també ha de tenir una idea. I és que la residència és l'últim pas. És a dir, gent que està molt bé de salut, no és lògic que vagi a una residència. Hi ha altres passos.
Ara, i a més, ara hi ha casos d'aquests?
Bueno, històricament.
Històricament.
Històricament. Històricament. Ara, què passa? Que també, per altres bandes, totes les estadístiques i tots els estudis sobre la gent gran ens diuen que la gent gran el que li agrada més és estar a casa seva, és mantenir la seva vida quotidiana, és estar amb els seus records, amb les seves...
Sí, no el seu entorn.
Efectivament, perquè, a més, si no, se desorienten. Per tant, la potenciació d'aquests serveis, com l'ajuda a domicili, com el servei de teleassistència, com el centre de dia que poden anar un matí o una tarda, no necessàriament tot el dia, doncs són molt necessaris. No només la residència és l'últim pas, és la persona que ja a casa seva no pot estar de cap forma, o bé la persona que està realment en una situació que no pot estar a casa seva perquè no té a ningú, perquè està completament desemparada, i llavors no té una altra opció. O sigui, clar, hem d'analitzar la casuística de cada persona, però com a cosa general, criteri general, és aquest.
Què creieu que passarà en el futur? Que augmentarà sobretot el servei d'assistència a domicili?
Jo penso que sí, que aquest és un servei bàsic i importantíssim. Sigui d'una manera o sigui d'una altra, sigui amb una persona que la gent ja coneix, sigui a través d'una empresa, com és aquest cas el que té l'Ajuntament, doncs és un servei molt important, molt important.
Les previsions de cara al 2011 quines són? Davant el context general?
Bueno, les previsions de cara al 2011 són que mantinguem aquesta demanda. És a dir, que la mantinguem tal com ha passat en l'any 2010, que veiem que des del 2008 s'està mantenint, hi ha un lleuge augment, un lleuge descens, però s'està mantenint, tot i que també m'agradaria dir que degut a... no només hem creat aquesta unitat de la dependència específica, sinó que hem augmentat el nombre de professionals d'atenció directa, justament per poder absorbir tota aquesta demanda, perquè si no seria materialment impossible. I, per altra banda, degut a això i degut a una reorganització interna de les formes de treballar i de revisar doncs, tots els protocols interns, la llista d'espera que existia al 2007, que era de 2 mesos llargs, dos mesos, trucaves a serveis socials i resulta que no
et donaven hora, però...
2 mesos o 2 mesos i mig, que crec que és totalment impossible d'aguantar. En aquests moments, gràcies a tot això, tot i l'augment de demanda, hem aconseguit que en aquests moments pues, se pugui donar hora per la setmana següent. Jo crec que això és un esforç molt important d'organització interna i sobretot de voluntat també de les pròpies treballadores dels serveis socials, que vull dir-ho públicament, doncs han fet un gran esforç perquè això pugui ser d'aquestes formes, perquè hem de tenir en compte que la gent, si abans te venia amb una demanda, ara la mateixa persona o família te ve amb dos o tres demandes, que el seu nivell de nerviosisme o el seu nivell d'angoixa és molt més elevat. Per tant, gestionar tot això és molt complexa, és molt complexa, i crec que l'esforç que s'ha fet és molt important. I per una altra banda, per disminuir aquest nivell d'angoixa, que és molt, molt important en moltes persones, també vam canviar el modu, la manera de cobrament d'ajuts, de tal manera que si abans també se trigava 3 mesos a cobrar l'ajut, ara se triga 4 o 5 dies, perquè hem canviat tot el procediment intern de pagament dels ajuts socials. Crec que això també fa que la conflictivitat social que pugui haver-hi,
la tensió davant de casos
disminueixi molt, disminueixi molt, perquè va per un altre sistema, i això crec que també és molt important.
Abans d'encetar la conversa també volíeu fer referència al casal d'avis.
Efectivament.
I algunes de les, no sé si dir, reivindicacions de fa molt de temps que han pogut ser satisfetes.
El casal d'avis, doncs, és un casal que també és municipal, que és un equipament que està fet des de fa molts anys, que al llarg del temps doncs s'ha anat millorant, sobretot en quant a equipaments, però tenien dues reivindicacions històriques, per dir-ho d'alguna manera. Una, que era el mobiliari, que eren unes taules i unes cadires molt pesades que estaven doncs, des de l'inici del casal, o sigui que ja són històriques pràcticament, i gràcies a una subvenció que vam acordar amb la Caixa, doncs vam poder canviar tot aquest mobiliari l'any passat, 2009, i vam posar un mobiliari molt més lleuger, molt més alegre, i això doncs, ha sigut
una d'aquelles reivindicacions agraïdes.
Efectivament.
Més fàcil de traginar cadires, més fàcil de moure, tot plegat.
Efectivament. D'acord. I dona més alegria també perquè són de colors, i també va bé.
Una mica de vida.
Això mateix. I després, una altra, doncs, era tota la planta de baix del casal, que degut a unes humitats que hi havia provocades també per la finca del costat, unes humitats que feien completament impossible l'accés a 3 de les sales que hi ha a baix, pràcticament tota la planta de baix estava inutilitzada, doncs també aprofitant aquests fons del govern central van poder arranjar tot el que és les humitats i totes aquestes sales, juntament amb la part de la finca del costat, que també tenia problemes, i d'aquesta manera podem utilitzar ara les sales, que també les hem pintat de colors, també hem posat quadres originals cedits pel Consorci del Patrimoni, hem utilitzat l'escola taller perquè pintin les parets, és a dir que amb uns recursos molt limitats, però aprofitant tots els recursos que ja tenim, hem canviat completament la fisonomia del casal perquè les persones que hi van allà doncs puguin gaudir més.
11:43, estem a punt de tombar l'any. De cara al pressupost del 2011, la regidoria pensa que podrà, d'alguna manera, veure complert tot allò que esmentin a la seva petició pressupostària de cara a l'any que ve?
Bé, jo penso que més o menys ens mantindrem dins dels mateixos marges que tenim en aquests moments, i per tant, doncs, està per decidir encara el pressupost del 2011, però més o menys estarem en els mateixos marges que... I també es tracta d'aprofitar totes les ajudes i subvencions que donen altres administracions. És a dir, que si una persona té dret a un ajut de la Generalitat, no té per què donar-lo l'Ajuntament, el mateix. Vull dir, això està en el mecanisme de gestió, d'una bona gestió, per aprofitar al màxim tots els recursos socials que ofereixen totes les administracions.
És cert que per al ciutadà és una mica embolicat això de les subvencions.
Sí, però per això estan les treballadores socials, per informar la persona, per ajudar-la i per posar tota l'ajuda disponible perquè sàpiguen com fer les coses, i si no saben, nosaltres també en aquesta legislatura hem posat un servei per la gent gran, si és vital, no la que és dependent, sinó la que és activa, per dir-ho d'alguna manera, per ajudar-la també pues, en totes aquestes gestions. Abonos socials que té Telefònica, que té la companyia elèctrica, excursions que poden fer l'Inserso, és a dir, tota una sèrie d'altres qüestions que poden tenir dret, se'ls informa i se'ls ajuda a fer les sol·licituds o el que convingui.
11 i 44 minuts ens quedem, per tant, amb aquelles persones que tinguin interès en sol·licitar, en informar-se sobre qualsevol aspecte, bé sigui la llei de la dependència, qualsevol aspecte que pugui gestionar l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de Sitges, sàpiguen, com deia la regidora, que gràcies a aquest, diguem-ne, aquesta millora en el protocol, qualsevol sol·licitud és més o menys tramitada en una setmana perquè vostès puguin tenir una visita amb la treballadora social i els pugui informar sobre totes aquestes qüestions que poden, d'alguna forma, ajudar-los en l'àmbit de la vida quotidiana si és que tenen persones doncs, susceptibles de poder beneficiar-se d'aquestes subvencions. N'hem parlat amb la regidora de la Regidoria d'Acció Social, Mercè Espada, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies.
Bones festes i bon any també.
Bones festes.
Gràcies.